Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El preu dels ous s'ha disparat el darrer any un 22%. Només a l'octubre la pujada ha estat del 5%, en part explicada per la crisi de la grip aviària, que ara, amb el confinament de granges a la península, previsiblement s'agreujarà. A les Balears no hi ha confinament per ara. Ho venim explicant tota aquesta setmana, però la realitat del sector a l'arxipèlag no permet l'autoabastiment i, per tant, hi ha una forta dependència cap al producte peninsular. Tot fa pensar que haurem de pagar més que els productes d'aviram. En el cas dels ous, entre un 10 i un 12%, segons calcula Assaja. Un dels efectes d'aquesta crisi que afectarà a la butxaca del ciutadà, que aquest octubre ja ha pagat més car l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles. De fet, les Balears lideren l'encariment de preus a tot l'Estat, segons les darreres dades de l'IPC que s'han publicat avui mateix. Un panorama complicat per l'economia domèstica a les portes del Nadal, una de les èpoques amb més despesa de l'any. En uns moments vos explicam totes les derivades d'aquesta crònica econòmica, tema de capçalera avui divendres 14 de novembre. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars avui amb Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia.
Què passen per la reunió que mantenen en aquesta hora al Consolat la presidenta Marga Proens amb el seu homòleg català, Salvador Illa?
El president de la Generalitat de Catalunya defensa un sistema de finançament autonòmic que respongui les singularitats catalana i també la balear. És un dels temes d'interès comú de les dues comunitats, però en diferents posicionaments. No així l'estratègia turística, ja que Illa no aposta pel decreixement, fet que l'acostaria a la tesi del govern popular.
El Consell de Mallorca disposarà de prop de 762 milions d'euros de pressupost per a l'any 2026. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. És un 10% més que enguany, fruit de l'acord entre PP i Vox. El president de l'Institució Insular, Llorenç Galmés, destaca la partida per a benestar social de 350 milions d'euros, un 11% més que en els comptes de 2025. Els partits de l'oposició asseguren que el PP ha cedit al xantatge de Vox en la llengua.
L'EMT de Palma puja de 2 a 3 euros al bitllet senzill del bus.
Ho ha decidit avui de matí el Consell d'Administració de l'empresa pública. L'endemà de saber-se que el transport públic l'any que ve serà gratuït de nou a les Balears, això serà per a aquells que duguin la targeta ciutadana o la targeta única, però no per a aquells que hagin d'abonar el bitllet in situ, que serà un euro més car.
També sobre transports, dos recursos administratius a l'adjudicació que ha fet el Consell d'Eivissa. L'empresa Alsa retardarà la posada en marxa de la nova concessió d'autobusos. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. Recursos els haurà de resoldre el Tribunal a Madrid. Així, tot i que, segons el Consell, l'adjudicació s'ha fet en temps i forma, la nova concessió d'autobusos no podrà entrar en funcionament fins que es resolgui. S'espera que pugui ser pel primer trimestre de 2026.
I a Menorca continua la recerca de l'home desaparegut fa 3 dies a Sant Lluís. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Una trentena d'efectius es rastregen camins i carreteres. Va ser vist per darrera vegada l'encreuament que va a la carretera de Punta Prima. Per aquesta zona se centra la recerca actualment. La situació marítima amb onades que superen el metre i mig impossibilita continuar avui la recerca per aquesta via i se focalitza a hores d'ara en zones terrestres. A l'operatiu s'hi ha sumat avui un nou dron delibanat.
Assumptes tots aquests que podreu sentir ampliats a partir de les 2:30, tot això quan el jutge ha enviat Íñigo Errejón a judici per agressió sexual a l'actriu Elisa Moulià. En parlarem durant l'informatiu. I en els esports, la plantilla del Real Mallorca gaudeix d'un descans de 3 dies, excepte els internacionals, i avui la Federació de Futbol de les Balears celebra la gala anual. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Descans merescut del mallorquinistes per agafar forces en vista la setmana que ve en la visita a la Ceràmica per jugar contra el Villarreal. I avui, com deia, la Federació premia Cata Coll, Mariona Caldentà i Patrick Guijarro, Virginia Torrecilla i el Palma Futsal, que veuran reconegudes les seves carreres. També l'àrbitre internacional de futbol sala, Diego Martínez, i els clubs que han ascendit de categoria. D'altra banda, el president de la Balear, Jordi Orrach, ha confirmat que quasi en tota seguretat la selecció espanyola absoluta jugarà un partit a Palma. Més cor, Gemma Triay i Delfi Brea disputen disputaran avui els quarts de final del Premier de Dubai. I en tennis, Carlos Alcaraz va superar ahir Lorenzo Musetti per 6-4 i 6-1 a la final de l'ATP i el murciatge número 1 del món.
Gràcies, Toni. Són els titulars que podreu sentir desenvolupats a partir de les 2:45. Començam.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Les Balears lideren la pujada de l'IPC a l'Estat el mes d'octubre amb un increment de preus d'un 3,6% respecte de fa un any, un 0,4% més cars que al setembre. L'increment va impulsat, sobretot, per l'encariment de l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles, que són avui un 6,6% més costosos que fa un any.
En canvi, també pugen, però a un ritme molt més baix, els preus en oci, cultura, mobles, articles per al manteniment de la llar, que són aproximadament un 1% més cars. També el transport ens costa avui un 2,5% més que fa un any. El preu dels aliments, per la seva banda, ha pujat un 2,4% des del mes d'octubre de 2024. Les Balears registren així dos mesos consecutius de pujades i se situen com la comunitat, juntament amb Madrid, on més s'encareixen els productes i serveis respecte de fa un any.
I si crida l'atenció, l'evolució d'un dels productes és l'ou, que en aquest darrer mes s'ha disparat un 5%, però és que anualment s'ha encarit un 22%. Un dels motius, entre d'altres, és la crisi sanitària de la grip aviària, que ha obligat a sacrificar 3 milions d'animals a l'Estat espanyol. A les Balears aquest producte podria pujar entre un 10 i un 12% addicional si continua la propagació del virus.
Així ho ha explicat el portaveu de la patronal agrària Saja, Xisco Salvà, qui recorda que ja de per si els ous es venen més cars a les illes que a la península pel factor de l'insularitat i també perquè a les Balears de cada vegada hi ha manco granges que es dediquin a l'aviram precisament perquè no poden suportar aquests costos. Si això li sumen la crisi sanitària, una dotzena d'ous que ara es paguen a 3 euros en 30 cèntims, es podrien encarir entre un 10 i un 20%. Això comptant que no hi hagi un focus important de contagis, fet que dispararia encara més el preu, sobretot del producte ecològic, el que més es produeix a la comunitat.
I en quant a futuribles de previsió, és molt mal de dir, és molt mal de dir. Perquè si... però pensam que d'alguna manera és normal que pugui augmentar, però amb un percentatge, diguéssim, d'un 10, un 12%, a no ser que tinguéssim un foc molt gran de grip aviar.
L'Associació de Consumidors Consubal comparteix aquest pronòstic que els ous s'encareixen de manera moderada al voltant d'un 15%. Així i tot, el seu president, Alfonso Rodríguez, recorda que parlant d'un producte alimentari de primera necessitat, que amb aquestes pujades continuades no totes les famílies es podran permetre.
Independientemente del incremento, sea mayor o sea menor, cada vez que sube de precio, indudablemente es un problema, sobre todo por eso, para familias con menos recursos y que no tienen posibilidad de otras alternativas. Por lo tanto, sea cual sea el incremento, siempre será una mala noticia.
També en la crònica econòmica, l'endemà que el Congrés ratifica la gratuïtat del transport públic per quart any consecutiu a les Illes, avui l'Ajuntament de Palma ha acordat encarir de 2 a 3 euros el bitllet senzill de l'MT. La pujada no afectarà els ciutadans amb targeta ciutadana o amb la nova unificada a partir del març, però sí les persones que, per exemple, se la deixin a casa o bé no l'hagin tret encara.
Així ho ha aprovat avui el Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transport reunit aquest matí. El consistori justifica la mesura, aquest encariment del 50% del bitllet senzill, recordant que les tarifes de bus no s'actualitzen des de l'any 2020 i que amb l'ampliació de l'oferta els costos operatius de l'EMT han augmentat. El PSOE no hi està d'acord, exigirà que retiri aquesta mesura, creu que és desmesurada i que no està justificada. Francesc Dalmau és el portaveu socialista Junta Cort.
Ja si és en el govern d'Espanya, nosaltres tindrem gratuïtat el 2026, perquè està garantida per el govern de Pedro Sánchez. Però no obstant això, si una persona un dia de casual se deixa la targeta de transport a casa, haurà d'abonar aquest increment de tarifa, la qual cosa molt sembla un despropòsit.
Tot això quan l'INE recull avui que el salari mitjà que cobra un ciutadà a les Balears l'any passat es va situar de mitjana en 2.340 euros i no arribava així a la mitjana estatal amb una diferència de 40 euros.
El sou mitjà de l'arxipèlag suposa una millora de més de 100 euros respecte de l'any 2023 i de gairebé 300 si es compara amb el 2021. El 2024 és el vuitè any consecutiu en el qual s'incrementa el salari mitjà després que l'any 2016 baixàs per primera vegada en 10 anys.
Precisament per la situació dels salaris, els sindicats de la concertada apugen el to de la seva reivindicació.
L'ensenyança concertada, els professors que estem implicats a l'ensenyança concertada...
Per primera vegada, els sindicats USO i STEI s'han concentrat a les portes del Consolat demà per reclamar el pagament del 2,9% salarial perdut. La legislatura passada volen que els retards es recuperin l'any que ve i no d'aquí al 2028, com proposa la Conselleria d'Educació.
A més, reclamen les mateixes condicions que tenen els treballadors de l'escola pública que han començat a percebre part del 2,9% pendent de la legislatura passada. També reclamen altres millores, com el complement de residència. Consideren que és insuficient la proposta d'educació per fer efectiu el pagament entre els anys 2026 i el 2028. Són Juan Carlos Lorenzo, d'USO, i Sandra Serra, de l'STEI.
La propuesta que se ha puesto encima de la mesa es inadmisible. Nosotros no la vamos a aceptar porque la consideramos, lo que he dicho, una falta de respeto hacia el sector. Porque es una propuesta que no se ha negociado.
Que volem el mateix tractament i volem, si ja els pressupostos estan aprovats, que sempre se mos ha dit que, a més, aquesta partida ja estava, ja la tenien, que se mos pagui.
La Conselleria d'Educació convocarà els sindicats la pròxima setmana en la taula concertada i s'ha compromès a estudiar la possibilitat d'avançar aquest pagament del 2,9%.
Avui, però, els ha contestat el mateix vicepresident primer i també conseller d'Hisenda, Toni Costa, que s'ha mostrat respectuós amb aquesta protesta i ha assegurat que si les arques del govern ho permetessin, pagaria demà mateix.
La voluntat del govern de les Illes Balears en relació a l'escola concertada, per exemple, seria pagar demà mateix. Si tinguéssim possibilitats, demà mateix pagaríem. Ara, és veritat que els esforços econòmics que ha fet el govern de les Illes Balears durant aquests més de 2 anys que duim governant, jo crec que no són... Crec que són destacables. Vull dir, hem fet uns esforços econòmics en matèria de personal.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Quan són les 2:13, connectem amb el Consolat demà, escenari de la reunió aquest migdia entre la presidenta Marga Proens i el cap de l'executiu català, Salvador Illa, avui amb una intensa agenda a Mallorca. Durant el matí, el president de la Generalitat de Catalunya ha tingut diversos actes i ja ha avançat que el finançament autonòmic, el turisme i la condonació del deute podien ser alguns dels assumptes centrals d'aquesta trobada. I no amb tots els punts, pareix que pot haver-hi discrepàncies entre el socialista i la popular. Sapiguem com ha anat la reunió amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia, doncs. És una trobada que encara es produeix en aquests moments i que, segons el govern, simbolitza la recuperació de la relació institucional entre dues comunitats després d'un any d'inexistència de diàleg amb l'anterior govern català. El govern destaca la importància de reprendre la cooperació entre els dos territoris i ha instat Salvador Illa a tornar a la multilateralitat, assegurant que no es poden acceptar negociacions singulars ni condonacions de deute que, ha dit, acabarien afectant els ciutadans de les illes. En matèria de finançament autonòmic, el govern insisteix que el nou sistema ha de tenir en compte el creixement poblacional, la població flotant, el principi d'ordinalitat i, sobretot, la insularitat. Així ho explicava després de la reunió del Consell de Govern i abans d'aquesta reunió el vicepresident Antoni Costa.
Nosaltres el que li demanem a la Generalitat de Catalunya, el president Illa, és que s'assegui a la taula amb la resta de comunitats autònomes i negociem d'una vegada per totes, de forma multilateral, un nou sistema de finançament. Un nou sistema de finançament. I que siga Catalunya, en aquesta taula de negociació multilateral, en el Consell de Política Fiscal i Financera, allà on faci els seus plantejaments.
És la resposta del govern a les declaracions que ha fet unes hores abans el president català en un berenar informatiu. Allà Illa ha defensat un nou model de finançament que tingui en compte les singularitats de Catalunya, però també les de Balears, perquè considera que no és incompatible. En el que sí coincideixen els dos governs és que no són partidaris del decreixement turístic. L'escoltam.
Clarament a favor del turisme, no hem sigut mai un govern a favor del decreixement en cap sentit, no? Ara, justament perquè estem a favor del turisme, ha de ser un turisme regulat. Si no prenem decisions per regular el turisme, doncs acabarà generant efectes adversos al conjunt de la societat i tindrem onades de ciutadans que diran prou.
Durant aquesta reunió està previst que els dos presidents analitzin diferents àmbits de col·laboració, tant a nivell europeu com davant del govern d'Espanya. Coincideixen les dues parts en reforçar el treball conjunt dins l'euroregió Pirineus-Mediterrània, que actualment presideixen les Balears, i a començar a preparar la trobada prevista per al 9 de desembre amb el vicepresident de la Comissió Europea, Rafael Fitto.
Gràcies, Marta. En directe des del Consolat, on seguim pendents de com acabar aquesta reunió, en la que probablement Illa i Proens parlin també de la cita de dilluns, que reuneix el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la senda d'estabilitat, que és el pas previ per presentar els pressupostos generals de l'Estat de 2026. En aquesta trobada entre Hisenda i les comunitats també s'havia de reformar, d'abordar la reforma sobre el sistema de finançament autonòmic, però avui la vicepresidenta Maria Jesús Montero ha anunciat que no serà així.
Nunca me voy a resignar a que el partido político que tiene más presencia en los gobiernos autonómicos, en el conjunto del territorio, se borre del debate de financiación autonómica porque sea incapaz el señor Feijóo de plantear unas directrices comunes para todos los presidentes autonómicos.
En relació amb els pressupostos generals de l'Estat, la pretensió de la vicepresidenta és dur la senda d'estabilitat i el sostre de despesa al Consell de Ministres de dimarts per aprovar-los. Després continuaria el tràmit parlamentari al Congrés, on el govern espanyol no compta amb els suports necessaris després de la decisió de Junts de trencar amb el PSOE.
Un assumpte al sostre de despesa que també és protagonista aquí a la crònica política a les Balears. El vicepresident i conseller d'Hisenda, Toni Costa, compareixerà dimarts al Parlament per informar de com van les negociacions per donar llum verda a la cambra a aquest sostre de despeses, una passa prèvia, ja ho sabeu, a presentar després el projecte dels comptes, tot i que és prudent i no vol radiar, ha dit, el minut a minut dels contactes que manté, confia poder arribar a una entesa.
Els contactes ara mateix són a dues bandes, amb Vox i amb el PSIP. Les dues formacions reivindiquen qüestions ben oposades a canvi de donar el seu suport als pressupostos. Els d'Abascal a complir els punts acordats al pacte d'investidura, com la vehicularitat del castellà a l'ensenyament, mentre que els socialistes reclamen pujar l'ecotaxa i establir impostos al rentacar o als grans consumidors d'aigua. Costa no s'atreviria a dir en qui té ara per ara millor, però insisteix que el seu soci prioritari és Vox.
No sé amb quin grup serà més fàcil, el que sí sé és que el nostre grup prioritari de referència és Vox. Per tant, aquest govern li agradaria poder prendre aquesta decisió, poder aprovar el sostre de despesa amb el seu grup parlamentari, en el que hem aprovat dos pressuposts en aquesta comunitat autònoma. Dos pressuposts i hem convalidat multitud de decrets lleis, etc. Ara, a partir d'allí, anem a veure si és possible.
A Eivissa acaben d'inaugurar la Fira del Vehicle d'Ocasió amb 6 expositors i més de 160 vehicles. Enguany la venda ha augmentat bastant per mort dels cotxes sinistrats en les fortes plogudes i alguns concessionaris ofereixen ajudes. És una informació d'Ivonne Aranyó.
A primera hora ja hi havia força visitants.
Feríamos eléctrico y bueno, pero también híbrido sería la opción mejor.
A ver, pensaba que habría más cosas para ver. Y veo mucho coche también de ya utilizado de segunda mano con kilómetros y demás. Pero bueno, están bastante bien.
Els concessionaris han augmentat notablement la venda de vehicles després de la dana Pitiusa. Sentim primer Miquel Àngel Escandell, representant de Pimef i Tanit Automoció, i després Jorge Pavón, de Grup Auto Pitiuses.
El problema d'aquí serà un 30 o un 40%. Sí, intentando un 40% más que otros años.
Ha venido gente que, pues, por desgracia, su coche se hundió y no tiene reparación.
han dado siniestro, mucha gente se ha quedado sin coches.
Escandell i Pavón ens expliquen què és el que més es demana.
Venem bastant bé el que és el tipus SUV, que són vehicles pues, utilitaris d'aquests un poquet més alts.
Pues mira, ahora mismo aquí en Ibiza, coche pequeño, que gaste poco, fiable. La mayoría de gente pregunta sobre todo por coche híbrido.
També hi ha un expositor de reposició i reparació de claus i sistemes elèctrics. De fet, Adrián Alonso, gerent de Can Repro, apunta també a un increment de feina per les plogudes.
Bastantes componentes eléctricos del vehículo que se han roto y que hemos podido reparar, sí. Quizá tengamos un 20% de temas electrónicos. Digamos que la cerrajería sí hemos notado que baja más porque estamos dando prioridad a esto otro, quizá.
La fira romandrà oberta durant tot el cap de setmana.
I continua la recerca de l'home de 73 anys desaparegut ja fa 3 dies al municipi de Sant Lluís. Una trentena d'efectius rastregen camins i carreteres, Excel.
Va ser vist per darrera vegada a l'encreuament que va a la carretera de Punta Prima. Per aquesta zona se centra la recerca actualment. La situació marítima amb onades que superen el metre i mig impossibilita continuar avui per aquesta via i la recerca s'està focalitzant en zones terrestres. A l'operatiu s'hi ha sumat un nou dron de l'Ibanat. Sentim Juanjo Frank, cap dels bombers de Menorca, i Jorge Casado, cap de l'Ibanat.
Tenim dos drons activats en aquests moments que estan fent zona de carretera, les voreres de les carreteres, de les paratxeques, perquè puguin aixecar el casc, haver si caigut i si quedat per darrere o no.
Primero se cubre la parte más fácil, los caminos principales y los caminos más claros. Cada medida que va avanzando el tiempo, pues ya nos vamos entreteniendo más en salir un poco fuera del camino principal y cubrir más radio de acción.
L'home de nacionalitat italiana no és la primera vegada que desapareix, però sí que ho fa durant tantes hores. El centre d'operacions s'ha mogut a la sala Cecopal de Sant Lluís, des d'on es coordinen els més de 30 efectius de diferents cossos d'emergència i voluntaris.
Són les 2:21. Fem una petita aturada i seguim amb més temes d'actualitat.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Del 17 al 21 de noviembre celebramos la segunda Semana Global del Emprendimiento en Palma Activa.
Talleres, charlas y actividades gratuitas para personas emprendedoras y autónomos para inspirarse, hacer networking y dar impulso real a sus proyectos.
Plazas limitadas.
Inscripciones obligatorias en palmaactiva.com. Ayuntamiento de Palma.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
A la plana de tribunals, llibertat amb càrrecs per al fill de l'inspector Faustino Nogales. El jove va ser detengut aquest dijous per suposadament filtrar informació d'operacions policials als membres de la trama de narcotràfic i blanqueig de capitals a Mallorca. Una banda desarticulada en les darreres setmanes i de la qual suposadament formava part també son pare.
Recorden que Nogales és una de les 76 persones detengudes en el marc d'una operació batejada com Mansión Roquebal. Va ser arrestat juntament amb el líder dels United Tribunes, Stefan Milojevic, i l'advocat Gonzalo Márquez o El Vito, considerat un dels principals narcotraficants del poblat de Son Banya.
I ja hi ha data per al judici amb jurat popular contra els tres familiars acusats d'assassinar presumptament una nounada quan la deixaran abandonada en un contenidor a Porto Cristo ara fa 2 anys. Després de la polèmica amb el primer judici, la vista oral començarà el pròxim dia 13 de març de l'any que ve i s'allargarà fins dia 20.
Serà la segona vegada que es constituirà el tribunal jurat després que la magistrada de l'Audiència Provincial de Palma ordenés dissoldre el primer jurat popular. El motiu és que es va descartar l'únic informe de la defensa que fou elaborat per un pèrit sense titulació oficial. L'audiència va prendre aquesta decisió per evitar que l'acusada quedés sense proves, ja que tampoc no es va trobar cap altre pèrit que defensés el seu posicionament. Segons el pèrit sense titulació, el nadó, amb només una vintena de setmanes de gestació, havia nascut clarament sense vida i no tenia opcions de sobreviure.
La Fiscalia, en canvi, Carme, considera que dos dels acusats són responsables d'un delicte d'assassinat, ja que la nounada va néixer viva.
Sí, per aquests fets s'enfronten a la màxima pena que preveu el Codi Penal espanyol, la de presó permanent revisable. La defensa de la mare lamenta que la dissolució del Tribunal Jurat ha causat un perjudici per als acusats, ja que hauran de tornar a viure tot el procediment per segona vegada. Han de dir que la magistrada que presidirà aquest tribunal el pròxim mes de març serà la magistrada Samantha Romero.
I, d'altra banda, l'Audiència Provincial de Palma ha condemnat a un any i mig de presó l'exsecretari municipal d'Escorca per avalar dos projectes il·legals a l'urbanització d'Esguix. El tribunal ha retirat les acusacions contra l'arquitecte municipal, que ha quedat absolt. Això ha estat possible a través de l'acord de conformitat que han tancat les parts abans del judici per prevaricació urbanística. Avui és el Dia Mundial de la Diabetis, malaltia de la qual cada any es generen entre 20 i 25 casos nous infantils a les Balears. El 95% té diabetis tipus 1 i avui us volem explicar la història d'en Joan, un nen de 10 anys acabats de fer, que va debutar en la malaltia amb 6 anys.
Recorda que va ser a l'estiu, el mes de juliol, i ell tenia molta set. A sa mare, na Margalida Reinés, es pensava que era per la calor, però poc després va començar a sospitar que allò no era normal.
Quan vaig veure que el nen bevia de les dutxes de la platja perquè estava mort de set, i vaig dir, van arribar a casa en feien la prova, ja que jo havia tingut diabetis gestacional i tenia l'aparell. Va sortir HI, en aquell moment varen partir cap a urgències i ens varen confirmar el que sospitàvem, que era un debut diabètic.
Des de llavors ençà, en Joan ha hagut d'aprendre a viure amb la diabetis.
Per exemple, les coses negatives són que estàs fent un deport i t'has d'aturar a menjar quan estàs baix o t'has d'aturar a posar-te insulina si estàs alt. Coses bones, doncs ets més responsable de tu mateix, ets més autònom sobre tu, saps més sobre l'alimentació i te cuides més.
I precisament aquest autoconeixement, tenir cura d'un mateix i mantenir un control exigent, és clau, és un dels factors decisius per evitar-ne les conseqüències més negatives per a la salut. El president de la Societat de Pediatria de les Balears i pediatre de la Unitat d'Endocrinologia Pediàtrica de Son Espases és Diego de Soto.
Deben tener un altísimo nivel de conocimientos, aplicarlos continuamente en la vida diaria. Y os digo, por mucho que haya avanzado en la tecnología, el principal mérito hoy en día de si se consigue un buen control o no es de nuestros niños y niñas con diabetes y sus familias a base de un gran esfuerzo.
El cap de setmana que ve hi haurà les jornades Diabetes Day.
Molt pendents en aquesta hora de l'escorcoll de la seu de l'empresa Acciona a Madrid, una acció de l'UCO avui migdia dins una de les investigacions del cas Coldo. Els agents també escorcollen la seu que té la constructora a Bilbao per ordre del jutge del Suprem que investiga Ábalos i Cerdán. Les diligències declarades secretes es fan en el marc d'una peça separada sobre Santos Cerdán que ha obert el magistrat Leopoldo Puente. Així i tot, no es preveuen detencions.
Sí, l'informe de l'UCO que va derivar en la dimissió de l'exdirigent socialista apuntava el possible cobrament de comissions a canvi d'adjudicacions irregulars a Acciona. Una de les obres que estan en el punt de mira dels investigadors és el túnel de Velate, a Navarra. En aquest sentit, l'objectiu de l'operació és cercar documents relacionats amb aquestes presumptes comissions pagades a Cerdán.
I el jutge envia a judici Íñigo Rejón en veure indicis de delicte per presumptes agressions sexuals a l'actriu Elisa Moulià.
El magistrat Alfonso Carretero dona veracitat al testimoni de la denunciant i descarta l'arxiu del procediment perquè considera que durant l'instrucció Rejón no ha aconseguit desvirtuar els indicis en contra d'ell. El jutge explica que les contradiccions de Moulià han quedat esclarides durant el seu testimoni. La defensa de l'exdiputat de Sumar ja ha avançat que recorrerà aquesta decisió que arriba després de 13 mesos d'investigació. Els fets es remunten en de dia l'any 2021 quan l'actriu va denunciar Rejón per agredir-la sexualment al Manco 3 vegades en la mateixa nit.
Arribem així a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat ínsula.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. El Consell de Mallorca disposarà de prop de 762 milions d'euros, volem dir, de pressupost per al 2026. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. És un 10% més que enguany, fruit de l'acord entre PP i Vox. El president de la institució, Llorenç Galmés, destaca la partida per a benestar social de 351 milions. És un 11% més que en els comptes d'aquest 2025. Els partits de l'oposició, però, asseguren que el PP ha cedit al xantatge de Vox amb qüestions com la llengua.
L'Ajuntament de Calvià també ha presentat el seu pressupost. En aquest cas serà de 122 milions d'euros, 152 si es tenen en compte les empreses i els organismes municipals.
El consistori calvianer també ha presentat el pressupost per l'any que ve. Són xifres similars a les de 2025, gràcies també en aquest cas a l'acord entre PP i Vox.
I l'Ajuntament de Palma ha posat en marxa un programa de rutes guiades per una vintena d'establiments emblemàtics de la ciutat.
Una iniciativa que desenvoluparà un historiador de les illes i que té com a objectiu donar a conèixer la tradició comercial i històrica de Palma a través de comerços, de forns i de bars de ciutat.
Tot d'un en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores trobàvem les retencions habituals a la via de cintura en sentit aeroport, algo de circulació lenta a l'estúnel de Gènova i també a la zona d'escoles fins a la sortida que ha passat a la carretera de Valldemossa, hi ha bastanta retenció. També circulació lenta a les entrades a Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de la carretera de Valldemossa. La circulació també és algo lenta a l'entrada a Palma per Camp Blau. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreixo a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, el Consell Insular disposarà d'un pressupost de 761,7 milions d'euros per al 2026, el que significa el que suposa un 10% més que enguany. Així ho han anunciat fa uns minuts representants de l'equip de govern gràcies a l'acord entre PP i Vox, unes xifres a les que els partits de l'oposició també hi han dit la seva a la seu del Consell de Mallorca en tots els detalls i a la nostra companya Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha remarcat que són els pressupostos més socials de la història de la institució. En aquest sentit, ha remarcat que són 6 de cada 10 euros es dedicaran a polítiques socials.
Una quantia sense precedents. Una quantia que suposa un augment del 9% respecte al pressupost d'enguany. Així, les polítiques dirigides a tenir cura de les persones representen més de la meitat del pressupost total per l'any que ve. Concretament, un 56%.
Els pressupostos de 2026 del Consell destaquen també pels 20,6 milions d'euros que es destinaran a turisme, 9 milions d'euros per a combatre l'oferta turística il·legal. A més, també hi haurà 7 milions més per l'impost de turisme sostenible. El president del Consell també ha destacat l'àrea de territori, mobilitat i infraestructures en 133,8 milions d'euros, en què inclou l'inici dels treballs per el primer tram de la via de cintura de Palma. Per la seva banda, el conseller d'Hisenda, Rafael Bosch, ha criticat la manca d'ajuda del govern central per elaborar els pressupostos de la comunitat.
Un pressupost que l'han hagut de fer sense cap ajuda del govern de l'Estat que tant reclama que facem les coses en temps i forma. Els avans que han hagut de fer, si hem arribat en el límit temporal d'avui, és perquè a hores d'ara el govern d'Espanya no s'ha molestat d'enviar cap previsió oficial d'ingressos, com així consta en el dictamen, que digui exactament què mos proporcionarà amb bestretes i liquidació final.
Respecte del pressupost destinat a turisme, també hem de destacar que aquests 9 milions per oferta turística il·legal es destinaran, entre d'altres, a crear 23 places més per inspectors i personal tècnic per combatre aquesta qüestió. Més coses, uns comptes que ja han generat les primeres reaccions per part de l'oposició, que critiquen que per primera vegada s'eliminen les partides nominatives a l'obra cultural balear i a joves per la llengua. Asseguren que d'aquesta manera el Partit Popular cedeix al xantatge de Vox respecte a la reducció de les ajudes al català. El PSIP també ha criticat durament que el PP vulgui destinar Son Tous a l'acollida de menors migrants. Escolta'm la portaveu socialista Catalina Cladera i Catalina Inés Perelló, portaveu de Més per Mallorca.
El tercer any de legislatura ja han consumat el que volia Vox, eliminar les partides a sobre cultural i a joves per la llengua.
Per allà sí que podem anunciar que amb aquestes mesures que ha caigut el senyor Més en el xantatge de vots per tenir pressupost i aguantar seguint el president, Més per Mallorca no hi és. Nosaltres denunciem clar i fort el tema que ha hagut de cedir ja una vegada, ja venia dos anys dient que cediria a llevar les ajudes en el català.
Per la seva banda, el PP atribueix el canvi a una qüestió tècnica i assegura que aquestes ajudes ara seran de lliure concurrència i que cap entitat se'n quedarà sense.
Gràcies, Laura, en directes del Consell Insular. Més qüestions. Qui també ha presentat avui els pressupostos per al 2026 és l'Ajuntament de Calvià, que disposarà de prop de 122 milions d'euros, 152 si es tenen en compte les empreses i els organismes municipals. Les xifres són similars a les d'enguany i és gràcies a l'acord entre PP i Vox.
Entre les actuacions previstes hi ha projectes com la segona fase de la reforma del passeig marítim Gabriel Escarrí a Magaluf, la remodelació de l'Avinguda Jaume I de Santa Ponça i del Boulevard de Peguera. També la modernització de les cases de la finca pública de Galatzó i l'adequació de Torre Nova. El batlle de Calvià, Juan Antonio Mengual, parla d'un pressupost realista en 5 objectius molt clars.
El primero, mantener la estabilidad financiera y el equilibrio presupuestario. El segundo, garantizar la calidad de los servicios públicos que reciben nuestros ciudadanos, especialmente en el área de seguridad ciudadana. Impulsar la inversión local es el tercer punto. El cuarto, reforzar las políticas sociales, culturales y educativas. Y por último, promover un modelo de desarrollo sostenible y eficiente.
Altres mesures són donar continuïtat a la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys o l'acord amb l'IBE Salut per a la construcció de dues noves unitats bàsiques a Son Ferrer i a Peguera, així com el canvi d'ubicació de la d'Escapdellà.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
El Consell Insular, FEDECO i PIMECO han presentat avui el tercer concurs de paradors de Nadal Especial Naixement, una iniciativa dirigida a tots els establiments per impulsar el comerç local.
La votació serà popular mitjançant un codi QR disponible a cada aparador participant perquè els ciutadans puguin seleccionar els seus favorits. Un jurat especialitzat s'encarregarà d'elegir els 3 guanyadors d'entre els 10 finalistes. Els comerços tenen fins al 12 de desembre per apuntar-se i els premis van dels 500 als 2.000 euros. Pilar Amate és la consellera insular de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local.
Una iniciativa que premia la fidelitat i impulsa la nostra economia local. La Gran Tòmbola del Comerç de Mallorca és una forma d'animar a conèixer tot el nostre comerç de proximitat i a comprar a les botigues d'aquí, que són el cor i l'ànima dels nostres pobles i dels nostres barris.
I l'Ajuntament de Palma ha posat en marxa un programa de rutes guiades per una vintena d'establiments emblemàtics de la ciutat, una iniciativa que desenvoluparà un historiador de les illes en català i en castellà i que té com a objectiu donar a conèixer la tradició comercial històrica de Palma a través de comerços, forts i bars de ciutat.
Cada itinerari tindrà una durada aproximada de 2 hores i comptarà amb un màxim de 20 participants per grup per fomentar una experiència més propera i més participativa. Un dels establiments inclosos en aquestes rutes emblemàtiques és el Bar Plata, en ple centre de Palma. Tolo Serra n'és el propietari i és fill de Joan Serra, qui va adquirir aquest local l'any 1956. Assegura que està enamorat del seu negoci.
M'enamora, pues, diríem, entrar dins d'un negoci on encara se xerra, encara les barres no tant, però antes les barres eren un nucli de societat, se xerrava molt, se comunicava molt, hi havia tertúlies. Tot això formava part d'aquest tipus de negocis, que és vera que s'han anat perdent perquè s'han perdut aquestes costums, també.
Les rutes es desenvoluparan entre el 26 de novembre d'enguany i el 29 d'abril de l'any que ve. L'activitat és gratuïta, les inscripcions ja estan obertes a través de la pàgina de Palma Activa.
Canviem de municipi perquè Esporles, l'Ajuntament ja disposa d'un projecte tècnic per reformar la placeta Jardinet.
Els residents, després del procés participatiu del passat mes de maig, aposten per un espai amb ombra, més verd i més acollidor. Hi han participat 250 persones i el cost de la reforma és de prop de 612.000 euros. Josep Ferrà és el batlle.
Vist el resultat, l'Ajuntament ja compta amb un primer projecte, un projecte de remodelació de la plaça, que donarem a conèixer en les properes setmanes. I, bueno, se tracta d'un projecte que cobrirà les principals necessitats, que, evidentment, haurà de comptar amb una segona fase d'intervenció per tal de poder arribar a cobrir aquelles necessitats essencials i més compartides per tots els veïnats d'Esporles.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
I 41 minuts sentiu les veus de la coral de Sa Pobla sota la direcció de Martí Sáez. Aquest fragment correspon a la missa cantada per Gatamoix, una composició del pianista i compositor Miquel Mas de l'any 1893. La va fer per dir adéu als britànics que durant 3 dècades residiren al poble de Gatamoix, que aleshores anomenaren Sant Lluís o Poble Nou, als peus del Puig de Sant Martí, des d'on emprengueren les tasques per dessecar l'Albufera de Mallorca.
Aquesta peça no s'ha recuperat fins ara i va servir per acomiadar aquelles persones vengudes del nord que habitaren un poble avui desaparegut, però que es relacionaren majoritàriament amb Sa Pobla i amb els poblers. Per aquest motiu, demà a les 8 del vespre, la parròquia de Sa Pobla tornarà a acollir aquesta missa cantada. Segons l'historiador Pere Perelló, la feina dels habitants de la colònia agrícola de Gatamoix varen afavorir que Sa Pobla fos més habitable. Un cop dessecada, una part de l'Albufera deixava de ser un focus d'infeccions i de malalties. Al cap de 30 anys, però, aquella empresa i aquell poble varen desaparèixer.
Se va anar abandonant, la gent va deixar, ja no hi havia jornals a l'Albufera, li varen donar un altre ús, i els inglesos ja no hi eren, que eren els qui la varen protegir, la varen crear, la varen vestir, li varen donar l'escola, li varen fer una capella, i aquí se va extingir Gatamoix, va quedar silenciat, desmantellat, s'endugueren les pedres, les cases, només en queda una a l'actualitat.
La missa cantada, com dèiem, serà demà a les 8 a la parròquia de Sa Pobla.
I una altra proposta per aquesta setmana, en aquest cas, és el Festival Open House de Palma, que ens ofereix una oportunitat única de conèixer per dins una gran varietat d'edificis. Alguns són emblemàtics per la seva arquitectura i d'altres pel seu paper en la història de la ciutat.
N'hi ha de públics i de privats i se situen arreu del mapa de ciutat. Una de les novetats és la possibilitat de visitar l'antic quarter de Sant Busquets i també alguns clàssics com el cementeri. La llista és llarga i ben interessant. Belén Martínez, directora d'Open House.
La casa d'Encarnació Vinyes Josep Maria Llompart, que és l'oportunitat ja que és el centenari del poeta. També podrem visitar el mercat de Pere Garau o la Conselleria de Salut, que és l'edifici Emili Darder, que aquest també és una novetat d'enguany, però també la plaça de Toros, el Coliseu Balear, que és molt important, o estudis d'arquitectura, com és el cas de Monarc o l'AP.
També es pot visitar la residència de les Germanetes dels Pobres i un xalet de Son Vida, entre d'altres. Tot, segons destaca Martínez, gràcies a la col·laboració de desenes de persones voluntàries.
I crec que és important perquè gràcies a ells podem obrir aquests edificis que normalment estan restringits en el públic d'una manera total o parcial, o fan que puguin entrar persones a llocs que coneixem però que no mos han explicat. Llavors és una oportunitat tant per conèixer puestos que no hem entrat mai com puestos que hem entrat però que no coneixem del tot.
Hem de dir que l'arquitectura és l'eix vertebrador del festival Open House, però no fa falta saber de la matèria.
I amb aquesta proposta arribam a les 2:45, continua la informació aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia, Sara.
Comencem amb el Real Mallorca, que desconnecta 3 dies després de la victòria contra el Getafe, i avui és el gran dia del futbol balear.
Sí, l'equip que entrena Iago Barrasate gaudeix d'un termini vacances fins dilluns, que tornaran amb les piles carregades per preparar el partit de Lliga contra el Villarreal a l'estadi de la Ceràmica. I avui, com deia Sara, la Federació de Futbol de les Illes Balears celebra la gran gala a Sonamà. Serà avui vespre, Cata Coll, Mariona Caldentei, Patrick Guijarro, Virginia Torrecilla i el Palma Futsal veuran reconeguda les seves carreres. També l'àrbitre internacional de futbol sala, Diego Martínez. El president de la Federació de Futbol de Balears, Jordi Orrach, ha confirmat a IB3 Ràdio que les seleccions absolutes masculina i femenina d'Espanya vindran a jugar a l'estadi de Somoix.
De dur 4 partits de les seleccions absolutes aquí, en la Federació Espanyola ja han arribat a un acord, ja poden dir que tenim un acord de dur la salut masculina i femenina durant l'any que ve a Somoix, la sub-21 a Menorca, perdona, a Eivissa, i la absoluta de futbol sala femení a Menorca. Això és l'acord que tenim amb l'Espanyola, ara ens queda fer molta feina en les institucions.
Durant la festa hi haurà un reconeixement als equips que han aconseguit ascendir de categoria, com el Poblense o el Porreres a segona ref. Marta Sampas i Jaume Colombàs seran els encarregats d'amenitzar la festa.
I precisament la futbolista mallorquina Mariona Caldentei optarà al Premi Marta Guardó, que entrega la FIFA el millor gol de l'any al futbol femení.
Es tracta d'aquesta espectacular diana que la jugadora de l'Arsenal va fer a la tornada de la semifinal de la Champions contra l'Olympique de Lió. La jugadora falenitxera, que va ser clau per a la consecució del títol europeu, competeix en 9 candidates per endur-se aquest Premi Marta.
En futbol de primera federació, l'AUD d'Eivissa visitarà demà a les 8:30 del capvespre al camp del San Luqueño, penúltim a la classificació.
A veure si d'una vegada per totes arriba la victòria a Miguel Álvarez, la primera que seria del nou entrenador de la UD d'Eivissa. Raúl Medrano, bon dia.
Fins ara són 3 partits de Lliga i l'eliminatòria de Copa perduda a Quintanar del Rei. 4 partits en què el nou míster encara no ha pogut celebrar un triomf com a blau-cel. De fet, la UD no ha estat capaç de marcar en Lliga des de l'aterratge d'Álvarez i demà intentarà trencar aquesta dinàmica negativa a Sanlúcar de Barrameda. Avui l'equip ha fet la darrera sessió abans de partir demà cap a Cádiz. El tècnic va parlar ahir i va insistir en el seu missatge optimista respecte a la millora del joc de l'equip, però falta clar una cosa: guanyar. És Miguel Álvarez.
Yo veo una mejora, pero no es suficiente. Tenemos que ganar. Porque el fútbol va de ganar, no de historias vendidas en una rueda de prensa. En el día a día hemos mejorado en todo. Pero ahí ahora hay que mejorar en los resultados, que es lo importante. Si no es está vendiendo cosas que no, la gente no va a entender. Es súper prioritario, que tenemos que generar más, tenemos que soltar a la gente, tenemos que tener, individualmente la gente tiene que ser más productiva aparte de colectivamente.
Fran Castillo podria tornar a jugar d'inici en un 11 on no hi seran segur els lesionats Gallar, Senyé, Monjonell i Joao Fersura. L'Atlètic Sanluqueño Uda Eivissa es juga demà a El Palmar a les 8:30 del vespre i el podreu seguir en directe com sempre a IBT Ràdio.
La selecció espanyola de futbol segueix preparant l'enfrontament amb Geòrgia, que es disputarà demà dissabte a terres georgianes a les 6 de l'hora baixa.
La plantilla de Luis de la Fuente, en la gran essència del jugador del Barça, Lamine Yamal, entrenarà avui a les 7 de l'hora baixa a Tiflis. Escoltam el seu company de selecció i equip, Ferran Torres.
Primer de todo, me sorprendía que la primera pregunta no fuese de Lamine. Entonces, bueno, aquí venimos los jugadores que estamos disponibles y tenemos que centrarnos en ello y a partir de ahí, pues, el míster decir a 11 jugadores, los que sean y a dar nuestra mejor versión.
Una victòria demà pràcticament asseguraria la consolidació d'Espanya com a primera de grup. Doncs, tot i així, Turquia guanyàs a Bulgària, la selecció seguiria 3 punts per davant d'Espanya, en ple de victòries i en cap gol encaixat. És primera de grup i Geòrgia, en 3 punts, ocupa la tercera posició. Pel que fa a algun dels internacionals mallorquinistes, per avui a les 4 del capvespre tenim un Kenya-Guinea Equatorial, on la selecció de Guinea juga el mallorquinista Omar Mascarell. A les 6 de l'hora baixa, el porter Lukar Bergström en Finlàndia jugarà contra Malta, i quan falti un quart per a les 9 del vespre, a l'estadi Ancho Carro de Lugo, la selecció espanyola sub-21 amb el jugador del Mallorca, Jan Virgili, jugarà el seu partit. S'enfrontaran a San Marino en aquest partit de la fase de classificació per l'Eurocopa. I un darrer apunt, abans d'acabar amb el tema del futbol, una notícia trista: ha mort el carismàtic entrenador Xavier Cazgorta, als 72 anys, entre alguns equips espanyols que va entrenar. Destaca també que va classificar a la selecció de Bolívia per un Mundial.
El govern ha fet públics els 14 guardonats de la 8a edició dels Premis Esports Illes Balears, uns reconeixements que destaquen els èxits i els valors d'esportistes, clubs i tècnics durant la temporada.
Entre els premiats d'enguany hi figuren Sergi Llull, Esperança Cladera, Marta Cardona i el Son Cladera, Tenis Taula, entre d'altres. El Premi d'Esports IB 2025, que s'entregaran el pròxim 19 de desembre al Conservatori Superior de Música.
Pel que fa al futbol sala, Toni, l'Illes Balears Palma Futsal visitarà demà el Palau d'Esports de l'Alzira, actual coer de la classificació.
Els d'Antonio Badillo cercaran els 3 punts contra un rival en principi i damunt el paper molt assequible. Sentim el que ha dit avui Antonio Badillo.
Nos vamos a enfrentar a un rival que más allá que sea el último clasificado, pues... todos los partidos los están compitiendo, todos los partidos están muy igualados, excepto que perdieron en Cartagena. Somos conscientes de que es un partido importante, de que el rival nos va a poner las cosas muy difíciles y que tenemos que sacar los 3 puntos.
El partit de demà començarà a la 1 del migdia i el podreu seguir en directe aquí, a IB3 Ràdio.
I ara parlem dels dos equips mallorquins de la primera FEB.
El Palmer Bàsquet Mallorca, que encara es coé la classificació, cercarà demà a partir de les 7 de vora baixa una nova victòria contra l'Alacant, actual 5è classificat de la Lliga. El nou entrenador del Palmer Bàsquet, Lucas Victoriano, ha parlat del partit.
Está jugando muy buen baloncesto y tiene jugadores de calidad. Es verdad que estoy enfocadísimo en lo nuestro ahora que en Alicante, pero sí que le estoy echando un ojo, obviamente, y que conozco el equipo. Y que pues, seguramente le buscaremos las cosquillas, ¿no? Iremos como a todos lados a buscar nuestras fortalezas y a tratar de sacar sus debilidades y hacerle daño.
Per altra banda, el desclassificat, el Figuí Palma, jugarà diumenge a les 6 de vora baixa al Palau d'Esport de Somoix contra el Bourense, que és 6è. Els de Pablo Cano són el millor equip classificat balear de la categoria i cercaran mantenir la bona ratxa de resultats després de la seva victòria a la pista del Guipúscoa. Sentim el tècnic del Figuí Palma, Pablo Cano.
Bueno, tiene una plantilla muy larga, me parece que tiene ideas muy claras de cómo correr el contraataque y cómo jugar la transición defensiva. Es un equipo que ataca muy bien el rebote y tenemos que estar muy bien preparados porque tienen tanto aleros de buen tamaño y con mucha versatilidad como tienen 3-5 que juegan y son muy físicos a la hora de atacar el rebote. Entonces es algo que lo vamos a tener que manejar consistentemente. Un base que está en un gran momento, que lo conozco muy bien por haberlo enfrentado en las selecciones nacionales.
L'Èstia Menorca descansa en aquesta jornada.
I a l'Eurolliga, segona derrota consecutiva del Real Madrid, que ahir va perdre contra el Panathinaikos.
L'equip de Sergio Scariolo va patir la llau ofensiva del Grets al primer temps, en què varen anotar 52 punts. Llull, que es va quedar sense encistellar en un duel en el qual va destacar Walter Tavares amb 20 punts, 10 rebots i 30 de valoració. El Madrid és ara 13 en només 5 victòries.
Gemma Triay i Delphi Brea disputen avui els quarts de final del Premier de Dubai.
La número 1 del món s'enfrontaran a la parella formada per l'espanyola Marina Guinart i Verónica Bisreda. I en tennis, Carlos Alcaraz va superar ahir Lorenzo Musetti per 6-4-6-1 a la final de l'ATP. I hem de dir que amb aquesta victòria el tennista murcià ja és número 1 del món.
Gràcies, Toni. Fem una petita pausa i després dels esports ara ve la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional Els Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Fa 15 anys que el Mercat Ecològic de Palma connecta la pagesia amb la ciutadania. I ara ho volem celebrar amb tu. Vine a la nostra festa d'aniversari a la plaça dels Patins dissabte 15 de novembre a partir de les 10 del matí. Mercat Ecològic de Palma. De la terra al plat.
Organitza Ajuntament de Palma i APM. Subvenciona Consell de Mallorca.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Sonen els pianos perquè torna a ser divendres i la cartellera cinematogràfica renova amb un pot de tot, propostes originals i dues terceres parts. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
En fem un repàs?
Sí, si et sembla, començant precisament amb un dels tercers lliuraments que dèiem, amb tots els lados de la cama.
Entonces vosotros ya os conocíais.
Nosotros hicimos un
trío. És el tancament de la trilogia que va començar fa 20 anys a l'altre lado de la cama, que va ser tot un fenomen i que més tard van seguir los dos lados de la cama. En fi, que la cosa va de llits, de parelles joves que es volen casar, d'altres que ja no ho són i no volen que això passi. En fi, números musicals aquí i allà. La protagonitzen Ernesto Alterio i Pilar Castro, amb l'aparició també de molts dels actors de les altres pel·lícules. Les comparacions, però, són odioses i diuen que la cosa no acaba de marxar, que queda en un sí però no, a ritme de pop espanyol.
¿Y qué pasa con los jinetes? Nosotros han muerto.
Dios mío, ¿qué?
No, han muerto para mí. Las cosas se complicaron. Dejad de interrumpir.
I això és també el tercer lliurament d'una història, la de Ahora me ves, i torna a passar un poc el mateix. La primera va ser un èxit, la segona ja no tant, i ara, gairebé 10 anys després, es torna a provar sort i a mirar de ressuscitar una saga que ja semblava més que enllestida. I què passa, Ido? Que la cosa sembla que també queda mig camí. No és tan bona com la primera, no és tan dolenta com la segona, però, a més, té un elenc espectacular amb Morgan Freeman, encara que sigui 2 minuts.
Espero que esa parte sea más fácil. Es lo que me da miedo.
I La larga marxa adapta una novel·la de Stephen King. És una cursa sense fi per mirar de salvar la vida que protagonitza, per cert, el fill del gran Philip Seymour Hoffman i que diuen té el mèrit de no ser gaire dolenta tenint en compte que la història de King era inadaptable.
Ya he dejado de escribir. ¿Te falta inspiración?
I asseguren que Jennifer Lawrence està extraordinària interpretant una jove escriptora que passa de Nova York a l'Amèrica més rural quan és mare. És un canvi, una transformació que la du a la bogeria. Robert Pattinson comparteix protagonisme amb aquesta història que pot recordar Salve Maria i també Madre.
Ja és Navidad en Bahía Ventura.
I poca cosa a dir sobre aquesta patrulla peluda, patrulla canina pels amics que s'acosta a Nadal, que es pot veure en català i que els nins, ja ho sabeu, els encanta. Res, ara, això són algunes de les propostes d'aquestes novetats cinematogràfiques, però també en tenim, si et sembla, algunes novetats musicals. Baby, yo no sé com superar.
Sí, és el nou single de Maria Jaume, avançament del disc que prepara per l'any que ve i que du per nom Els teus besos.
Sí, després de rebre molts de premis pel treball anterior, Nostalgia Airlines, la lloritana avança singles. Amb aquesta cançó parla de com en un moment convuls l'amor té la capacitat d'aturar el món i oferir un espai de pau i seguretat. Compost i coproduït per Lluís Cabot, el tema compta amb un videoclip dirigit per Joan Bennàsser. És la primera cançó que l'artista publica en el seu nou segell, Harley Records.
Són les 3 i és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 14 de novembre. Ja acaba la reunió entre la presidenta Marga Proens i el seu homòleg català, Salvador Illa, al Consolat demà. Ha seguit aquesta trobada la nostra companya Marta Puyalto. Bon dia, conta'ns.
Bon dia, ha estat una trobada que ha durat una hora i 20 minuts, sobre la qual en aquests moments la presidenta en fa balanç, però ens ha celebrat la recuperació de la relació institucional entre les dues comunitats, malgrat les diferències ideològiques. La presidenta ha instat Salvador Illa a tornar a les relacions multilaterals, assegurant que no es poden acceptar negociacions singulars o bilaterals amb l'Estat ni condonacions de deute que, ha dit, acabarien afectant les Balears. Els dos mandataris coincideixen, però, en la necessitat de reformar el sistema de finançament tenint en compte el principi d'ordinalitat i, en el cas concret de les Balears, tenint en compte el creixement poblacional o la insularitat. D'altra banda, Proens ha celebrat que el president Illa hagi dit avui que no és partidari del decreixement turístic.
Compartim, com ha pogut manifestar doncs, avui de matí també el president Illa, aquest posicionament en contra en el decreixement turístic que pregonen alguns, aquesta defensa en el sector turístic, és la principal indústria tant de les nostres illes com també de Catalunya.
Però ens ha demanat a Illa el seu suport front a l'Estat per tal que es faci un desplegament de l'Agència Europea de Fronteres a les Balears per tal de frenar la ruta migratòria entre les illes i Algèria.
Gràcies, Marta. Els titulars de la jornada passen també per l'encariment dels ous, que en el darrer any s'han disparat un 22%. Només a l'octubre la pujada ha estat del 5%. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. En part s'explica per la crisi de la grip aviària que, amb el confinament de granges a la península, previsiblement s'agreujarà. A les Balears hi ha una forta dependència de la península i tot fa pensar que hauran de pagar més car als productes d'aviram. En el cas dels ous, entre un 10 i un 12%, segons calcula el portaveu de Sàgia, Xisco Salvà.
I en quant a futuribles de previsió, és molt mal de dir, és molt mal de dir. Perquè si... però pensam que d'alguna manera és normal que pugui augmentar, però amb un percentatge, diguéssim, d'un 10, un 12%, a no ser que tinguéssim un foc molt gran de grip aviar.
Encariments també en el transport. L'MT de Palma puja de 2 a 3 euros al bitllet senzill del bus.
Ho ha decidit avui de matí el Consell d'Administració de l'empresa pública l'endemà de saber-se que el transport públic l'any que ve serà gratuït de nou a les Balears. Això serà per aquells que duï la targeta ciutadana o la targeta única, però no per aquells que hagin d'abonar el bitllet in situ, que serà un euro més car. El PSOE no hi està d'acord i exigirà que es retiri aquesta mesura.
Continua la recerca de l'home desaparegut fa 3 dies a Sant Lluís.
Una trentena d'efectius rastretgen camins i carreteres. Va ser vista per darrera vegada a l'encreuament que va a la carretera de Punta Prima. Per aquesta zona se centra la recerca actualment. La situació marítima, amb onades que superen el metre i mig, impossibilita continuar avui per aquesta via i la recerca s'està focalitzant en zones terrestres. A l'operatiu s'hi ha sumat un nou dron delibanat.
I Luco Escorcoll a les seus d'Acciona a Madrid i Bilbao per ordre del jutge que investiga Ábalos i Cerdán.
Les diligències en declarades secretes es fan en el marc d'una peça separada sobre Cerdán que ha obert el magistrat